COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem enrere en COPE. És dilluns 29 de gener, el dia en què celebrem els Premis Gaudí que han coronat Estiu 1993 com una de les joies d'aquest any. Aquesta pel·lícula és la demostració que les històries explicades de veritat, de manera sincera i sense artificis, poden guanyar els premis a millor pel·lícula, direcció, guió, muntatge i fins i tot actriu secundària. Estiu 1993 parla de la vida real, de les relacions, dels silencis, del dolor i també de l'amor. Tot plegat forma part de la vida, així que avui, sense més artificis, si encara no l'han vist, Estiu 1993, no podem perdre més el temps. Dit això, posem-hi música tot plegat i aquell estiu del 93, a més de la Macarena que no posarem, sonava també això. Avui al programa repassarem tota la informació. A l'espai de talent amb denominació d'origen descobrirem el projecte de Numon, accessoris molt especials i únics que després de vendre's arreu del món podem trobar ara en la seva primera botiga física a la ciutat de Reus. A l'espai Sibarita avui sabrem també quina història hi ha rere els productes de la Marrojana i a partir de la una coneixerem de prop els vins del celler Escoda Sanahuja i a més, en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida avui de la commemoració del Dia de la No Violència a les Escoles. Hi ha molts convidats i molts temes avui al programa, així que no s'ho perdin, els acompanyarem en directe fins a les dues al 93.5 al Camp de Tarragona, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'APP de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable aquests dies a les comarques de Tarragona. Cel molt clar avui també, amb unes temperatures sense canvis. Podrien baixar una miqueta. S'esperen, de fet, màximes de 16 a Tarragona i Reus, 16 graus també al Vendrell, 18 a Tortosa i 14 a Gandesa. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar d'oest i sud-oest. Demà esperem una jornada assolellada, cel molt clar i seret. Les temperatures tampoc no variaran gaire, amb mínimes de 7 graus a Tarragona, 4 a Reus, 6 a Tortosa i al Vendrell i 2 a Gandesa. El vent es mantindrà fluix, variable amb tendència al litoral, durant la tarda a bufar vent de garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Per tant, entrem en matèria, ho fem en successos. Hi ha un ferit greu amb cremades de tercer grau i 16 intoxicats per inhalació de fum en un incendi produït aquesta matinada a un pis a Reus. El foc començava a 3:45 de la matinada a l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola, ha començat al segon pis d'un bloc de cases i ha afectat les 5 plantes. El ferit greu ha estat evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que dels 16 intoxicats, 7 s'han derivat a l'Hospital Sant Joan, 6 al CAP i 3 han estat donats d'alta in situ. El foc s'ha donat per controlat. A les 4 de la matinada, els veïns de l'immoble han estat evacuats entre el terrat i el carrer. I en successos, els Mossos investiguen una agressió sexual al Parc Francolí de Tarragona. Els fets van passar dijous, a plena llum del dia. Una dona del voltant de 30 anys corria pel parc quan va patir una agressió. L'individu la va immobilitzar, la va obligar a fer certes coses i quan anava a consumar la violació, ella va aconseguir escapar. Immediatament es va dirigir a la comissaria de la Guàrdia Urbana. D'allà la van traslladar a l'Hospital Joan 23, on la van sotmetre a un examen mèdic i es van recollir proves físiques de l'agressió. La víctima va posar denúncia davant dels Mossos, que mantenen la investigació oberta per trobar l'agressió. Per ara no hi ha cap detingut. Seguim a Tarragona, ho llegim al delcamp.cat avui. Els veïns del Serrallo estan recollint signatures per acabar amb la inseguretat al barri. Dissabte es van reunir i han decidit organitzar-se per posar fil a l'agulla i acabar amb robatoris, tràfic de drogues i ocupacions irregulars d'edificis. La xifra del matí són els 25 milions d'euros que Repsol invertirà en la parada de l'àrea química del complex de Tarragona que comença aquesta setmana. Els treballs s'allargaran durant diverses setmanes i permetran dur a terme tasques d'inspecció, manteniment i inversions en innovació tecnològica i medi ambient, així com desenvolupar tasques de reparació i neteja d'alguns equips. Entre el personal de Repsol i les empreses col·laboradores, una mitjana diària de 1.100 persones passaran per les instal·lacions del complex, a més dels 2.700 habituals. I bona notícia avui és que Valls ha reunit aquest cap de setmana 40.000 visitants a la Gran Festa de la Calçotada. És el tret de sortida de la temporada que s'allargarà fins l'abril. Molts turistes, molts vinguts amb agències especialitzades i guies turístics i a més de mitjans internacionals, enguany russos i alemanys, que s'han desplaçat fins a la població per retratar aquest esdeveniment. El president de la Cambra de Comerç de Valls és en Rafael Castells. L'escoltem.
Bé, és un fet que el calçot agrada a una majoria de la gent. És una menja desenfadada, d'amics, festiva, aquí hi ha cordialitat i això és la base de l'èxit. I això doncs representa la verdadera temporada turística per Valls i l'Alt Camp i representa la segona temporada turística pel conjunt del Camp de Tarragona.
El concurs de menjar calçots és un dels actes clàssics de la Gran Festa de la Calçotada del barceloní Adrià de Gresin. Ha quedat en primera posició per desena vegada i, a més, ha assolit el rècord, s'ha superat a si mateix. Ha menjat 5,8 quilos de calçots en 45 minuts. Això són uns 310 calçots. En el segon lloc ha quedat el seu pare. Escoltem el guanyador.
Bé, m'he sentit molt bé, molt còmode. He menjat 6 teules. Que foto un altre cop. Estic segur que no sóc ni de molt bon tros el que menja més de tota la gent que està aquí mirant, però dels que es presenta i que aguanta més, en 2 setmanes no penjo més. No hi sabe res. Estan molt bons, Estan molt bons. Hi ha anys que estan crus, que estan picants, que aquest any estan molt bons, ben cuits, molt bé.
310 calçots en 45 minuts. Entre les novetats de l'edició d'enguany hi ha hagut l'opció de comprar un vi produït especialment per l'ocasió des de la cooperativa de Valls. És el 4 calçots, un vi jove negre que és el primer d'una gamma de 3 vins locals que es volen promocionar en una iniciativa on també hi participa l'Ajuntament de Valls. I encara a la ciutat de Valls, allà estrenaran l'orgue sense moble més alt d'Europa. Són prop de 15 metres i 1.300 tubs. També tindrà 3 grans torres inspirades en el campanar de Sant Joan i les dues colles dels Xiquets de Valls. La Comissió Ciutadana per la recuperació d'aquest orgue ha obert una campanya de mecenatge amb l'horitzó posat a les decenals de 2021. Un apunt d'esports, el Consell d'Administració del Nàstic decidirà avui sobre el futur de Rodri. De fet, la majoria d'informacions a aquesta hora apunten a la seva destitució com a tècnic del Nàstic. Això arriba després de la derrota dels Granes a Gijón per 2-0. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, no podia confirmar aquest diumenge després del partit la presència de Rodri a la banqueta contra el Cádiz. Un dels noms que sonen força per substituir-lo és el de Nano Rivas. Això ho sabrem aquesta tarda. El Reus, per la seva banda, ha empatat a 0 davant el Real Oviedo. Hi ha un minut per arribar a 2 quarts, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu avui el Consejo del Nàstic destituirà hoy a Rodri. El Reus Digital a aquesta hora ha destacat un incendi en un habitatge de Reus obliga els bombers a desallotjar 20 persones. El del Camp.cat destaquen Valls viu una multitudinària gran festa de la calçotada amb més de 70.000 calçots degustats. I al Tarragona 21 trobem al Digital un ferit greu i 16 intoxicats en un incendi de matinada a un bloc de pisos de Reus. El diari Més, avui en portada, Tarragona canvia, diu 280 fanals degradats pels orins dels gossos. Arribarem al punt de 2 quarts d'1, 50 segons per la publicitat i continuem.
Oh. Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60 en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Vinga, continuem el programa i aixequem la persiana dels dilluns. Ja saben que en aquest espai sempre intentem descobrir el talent amb denominació d'origen. Cada setmana busquem projectes, històries que ens agraden, que ens semblen diferents. Avui ens quedem a Reus per saber més de la història de Numon, ara et pregunto si ho he dit bé, que acaba d'obrir portes a la capital del Baix Camp, però que té força més història al darrere. I m'acompanyen avui a l'estudi per descobrir-nos aquesta història, la Núria i la Gemma Hernández. Què tal, Núria, Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Ho he dit bé? Numon?
Sí, Numon,
així,
sí,
eh?
Sí.
Numon, vale. Doncs escolta, explica'm per aquells que no us coneguin què és Numon i quan comença aquest projecte, perquè hem d'anar un temps enrere, no?
Sí, Numon, bueno, el nom ve de Núria i Ramon, i Numon va començar el 2009, jo vaig conèixer el meu xicot que es dedicava a fer carteres amb còmics antics, i jo vaig estudiar moda i també em dedicava a fer bosses amb cobrellits, cortines, i llavors vam dir, ostres, potser encaixa una mica el que fas tu i el que faig jo. I llavors, bueno, un dia aquí xerrant a Reus vam dir, oh, per què no comencem alguna cosa? I vam començar pues, Numon, el 2009, sí.
Mm-hmm. Perquè tu, vosaltres sou d'aquí de Reus?
No, som de Barcelona.
Ah, però esteu... Ah, vale, esteu
però aquí. Jo ara fa 8 anys que visc a Reus i la Gemma s'acaba d'instal·lar fa uns mesos.
Sí, des del setembre...
Mesos.
O sigui, t'ha portat aquí la, sí. La Núria, Gemma, t'ha arrossegat,
es
no?
Es viu molt bé aquí, Reus.
Es viu molt bé, tens molta raó, Bé, llavors la història comença i la veritat és que són accessoris amb teles reciclades, sí, no? Aquesta és la
exacte.
Filosofia. Però, clar, això va començar... No sé, explica'm una mica com va començar Núria. Diu, això ho van començar a fer, suposo, que a casa
sí,
i la
sí,
cosa va anar creixent, no?
Sí, sí, o sigui, era una mica... La idea va ser com... Vam començar perquè es feia la Fira de Nadal aquí a Reus i vam dir, va, doncs posem una paradeta i vam començar el projecte amb això. I jo treballava a Barcelona, el meu xicot té la seva feina ja... I llavors vam
la pots interrompre,
sí, sí.
Gemma, no pateix.
Bueno, vull dir, quan ens vam independitzar ens en vam anar a viure juntes i me'n recordo que tenia el taller en una de les habitacions del
Pi
de Gràcia, allà sí, on vivíem. Mm-hmm. Sí, sí.
Sí. I no res, això, una mica... Primer vam començar com a hobby, jo tenia la feina i això era un mes a mes. Va començar a agafar volada, també vaig decidir venir a viure aquí a Reus, vaig deixar la feina a Barcelona i llavors vaig dir, bueno, doncs m'involucro al màxim, aviam si funciona, i sí, sí, està funcionant.
Mm-hmm. Perquè hem de dir que aquests, quan dic accessoris, potser a algú li sonarà també el nom, sobretot hem vist motxilles, no?,
sí,
moneders, però...
Sí, moneders, tot tipus de bosses, grans, petites, mitjanes, vull dir, hi ha una mica de tot... També fem les carteres amb els còmics, tires pels clauers, una mica de tot.
Sí, la família ha anat creixent, no?
Sí, exacte, hem començat amb poca cosa i anem augmentant, sí, mm-hmm. Sí.
Per cert, tenen al web www.numonks, eh?
Acabat. Numon.
Numon?
Sí. Numon CS és la botiga que acabem d'obrir i si poses numon.org és la nostra.
Tot.
Sí, exacte.
Doncs aquí va la meva pregunta. Quan decidiu dir, ostres, aquests productes que estem venent a altres llocs, volem tenir la nostra casa, la nostra botiga on poder vendre-ho també, no? Com us embarqueu en aquesta idea?
Una mica la idea era... Jo treballava aquí, visc en un mas a prop de Riudoms i... Potser se'ns començava a quedar petit l'espai, ma germana, bueno, feia moltes coses, una al terra, vull dir, una mica...
Jo vivia entre Barcelona i Reus, llavors passava 3 dies aquí, treballava i després tornava a Barcelona. I, bueno, això, el fet d'ella voler trobar un local per fer el taller sí. Aquí a Reus, ens va portar no només al taller, sinó a fer botiga.
Exacte, ella va dir, bueno, doncs jo em vinc a viure a Reus i jo porto la botiga, no? I ella és l'encarregada de la botiga i jo porto la part del taller.
Mm-hmm. El taller que el teniu a la botiga, o sigui
sí,
que
exacte.
Si ens apropem a la botiga us podem veure
totalment,
allà treballant,
és
no?
És un espai obert, que és,
sí, és
diàfan. No? És la part xula, no? Que és a dir, que pots veure com... com treballem.
Sí, a la gent li ha agradat molt, sobretot hem obert ara fa 3 mesos i la gent li agrada molt veure com ho fem i si ho feu aquí, quina gràcia. No, la veritat és que sí, som contents.
A mi m'agradaria que em parléssiu també de com ha estat perquè això és un tema que sorgeix aquí moltes setmanes quan parlem amb emprenedors i emprenedores, no, que comencen projecte. T'has d'enamorar del local, has de trobar el local perfecte i vosaltres l'heu trobat al carrer Sant Magí Alegre 4 de Reus, no?
Sí, hem enamorat del local, de la porta del local. Té una porta de fusta preciosa. El local, realment, quan el vam veure, no estava com està ara, s'havia de fer tot, però ja li veiem un potencial, sostres alts, així una mica tot com industrial, la porta de fusta, que és brutal, i bueno...
I que hem mantingut.
Sí, exacte.
Però hem hagut de posar una segona porta perquè ens pugui aïllar del
fred d'arreu. Del vent, no?
I del vent, sobretot.
Sí. Sí, sí.
Per tant, en aquesta botiga és on podem trobar, evidentment, tota la vostra gamma de productes, en aquest cas, no? Tots aquests accessoris, i també heu incorporat altres coses, no? Que no feu vosaltres, però que doncs ajuden una mica amb aquesta filosofia que porteu també d'un producte fet de manera artesanal, no? Quilòmetre zero, no sé si és la paraula, però sí, no?
Sí, la Gemma realment, bueno, ella us explicarà que és la que porta la botiga.
Sí, evidentment el producte estrella són les bosses, les motxilles, els complements Numon. Després, bé, jo tinc una marca de bisuteria vintage que es diu La Collarina, és a dir, que també la venem, llavors tenim les nostres marques venent-se a la botiga. I a part tenim marques d'altres dissenyadors que coneixem personalment, que hem tingut la gran sort de conèixer mentre fèiem fires o mercats, i molts comparteixen la nostra filosofia, com tu has dit, de recuperar materials, reciclar, producte fet a mà, fet amb amor, fet aquí, és a dir, sí, pràcticament està tot fet entre Barcelona, Reus, i el que tenim més llunyà són unes làmpades fetes amb troncs que les fan a León, al Bierzo. Però la resta de productes podem trobar des de els típics ous de l'ou Kinder, el plàstic groc, recuperats, i a dins hi ha un cactus de veritat que et ve amb una xeringa i tu pots regar.
Però això em vindria molt bé a mi per la meva taula d'aquí de l'emissora.
Sí, perfecte.
Clar, perfecte. Doncs,
perfecte. Llavors tenim altres productes, quaderns i àlbums fets a mà, tenim ceràmica, hem tingut calendaris que els hem venut molt bé, tenim fundes per mòbil, una miqueta de tot, no sé, estem molt contentes, sí.
No, però la importància que es facin una idea a la gent, no?, d'aquests productes doncs, fets amb carinyo, no?, diferents,
sí,
fora del mainstream,
idea.
No?
Sí.
A mi em sembla molt curiosa, m'agradaria, Núria, que ens ho expliquessis, com trobes tu les teles que fas servir, doncs, per exemple, per fer les motxilles, els bolsos, no?, perquè té una història, cada bossa té una història.
Sí, em donem molts toms, em moc molt realment als encants vells de Barcelona, hi ha molta cosa allà, generalment. Ara hem contactat amb Roba Amiga i, bueno, Solidança i tots aquests projectes així com una mica com La Humana per poder anar directament al seu magatzem i triar directament allà, cosa que hem de fer en uns 15 dies. I ara el que ens està passant és que molta gent de Reus ens està venint a portar productes o coses que tenien a casa, cobrellits a l'àvia, tant ja perquè no ho volen i ja ens ho volen donar perquè nosaltres li donem una segona vida, com de no, ahir va venir una noia que volia una motxilla per la seva germana amb un cobrellit de l'àvia.
Ah, o sigui, això es pot fer a demanda, fins
sí,
i tot.
Exacte.
O sigui, et porto això, no? Una peça, una roba que a mi té un significat especial per crear una peça. Això està molt
bé. Això ens encanta, realment. És el que més ens agrada fer perquè és molt personalitzat, segueixes portant la història de la teva família o molta gent a vegades, doncs, uns texans que fa molts anys que ja no em puc posar, saps? Però m'encantaven i vull que em facis un bolso, doncs amb això ho fem i la veritat és que és molt maco. Sí.
A més, és que ja no és només que estem creant una peça única, perquè no hi ha dos productes vostres iguals, no? Suposo,
no,
o és molt complicat.
Sí, amb el tema motxilles i així sí que potser n'hi ha 5 de cada, si podem, saps? A vegades només amb un cobrellit.
Si la roba dona, no?
Exacte, només fem motxilles o trobem tapisseries també finals, estoc i coses d'aquestes que en podem fer més, però com a molt hi ha 5 motxilles igual, com a molt, que és el que més produïm, a més. O sigui que sí, són molt poquets.
Mm-hmm. Sí. O sigui que a més d'aconseguir una peça que serà única i repetible, si a sobre la tela ja té un valor sentimental, ja ni t'explico, no?
Exacte.
Estem també ajudant a que una mica generem menys residus, no?
Sí, sí,
que al final...
Exacte, és una mica la idea de, del projecte.
A vegades potser
projecte.
Això no ho tenim tan en compte quan parlem de, no, doncs de les bosses, no? O coses així, potser no ens sembla que estem generant residus i també, no?
Sí, exacte. També nosaltres en aquest cas estem intentant obviar el plàstic al màxim, llavors els nostres packagings són de cartró, ho enviem paper també amb sobres de cartró, paper reciclat, intentem que es gasti el, intentar això, menys, o sigui, gastar sí. el menys possible plàstic i altres productes que costin molt de reciclar.
Mm-hmm. Jo he estat tafanejant el vostre web i em sembla que, a més, si us portem unes teles, no, o us diem, mira, tinc això, podem aconseguir fins i tot un descompte sí, en el que després comprem a la botiga, no?
Sí, sí.
O sigui que això també és un altre incentiu.
Sí, tant. Si tot va bé, cap al final del març també volem fer com una mena de la festa del reciclatge o una denim party que ja ho vam fer a Barcelona, on volem que la gent ens porti cobrellits, cortines, texans, que tingui que ja no es posa, i llavors nosaltres, depenent de la quantitat que ens donis a la botiga, doncs et donarem un val descompte per gastar ja. Així també fem que la gent vingui, col·labori i ho vegi.
Sí, és fomentar una mica, no, aquesta idea, no, de recuperar, del reciclatge, de, bueno, que li pots donar una segona vida a potser material que tenies en desús a l'armari i, bueno, mica en mica crec que ho estem aconseguint.
Ja veig a la gent ara obrint els armaris, a veure sí. què puc...
És la idea, és la idea.
Què puc fer, no? Doncs ja saben, estar al carrer Sant Magí Alegre número 4 de Reus. Aquesta botiga física té, com deies, 3 mesos, no? 3 mesos
sí,
de 4 vida.
4 de novembre.
Esteu contentes per ara? A més, heu passat primera campanya de Nadal,
sí,
ha anat bé la cosa.
Molt bé.
I la gent, bueno, la gent ha respost molt bé, perquè, bueno, deien que... Que, és, no? que no hi havia cap botiga així a Reus i bé, esperem que mica en mica no? la gent s'animi i ens vingui a veure i vingui a conèixer el nostre projecte, perquè nosaltres bueno, no sé, ho hem fet molt contentes, amb molta il·lusió. Mm-hmm. Sí.
Doncs aquí podem veure no? i tocar aquestes peces, però bosses Numon en trobem, jo crec que arreu del món, perquè jo he estat mirant on es venen les bosses, els complements, i bé, potser el més a prop és Barcelona, però a Zurich, no?
Sí.
A Valladolid, es té una mica arreu del
sí.
món.
No? Austràlia, també.
Austràlia, sí, i això sí. és fantàstic, no?
Bueno, al final les xarxes socials ajuden molt a que la gent et conegui, i la gent es mou molt per la xarxa, i les botigues també busquen noves marques a partir de les xarxes. I nosaltres això ho fomentem bastant i, doncs mira, van sortint coses, però sí, nosaltres, el nostre màxim venda és online. O sigui, nosaltres venem bastant online i a botigues i llavors la nostra botiga era un mes a mes, aviam com funcionava, sí. Mm-hmm.
Doncs ja sabem, busquin Numon, no? .org i allà, si per exemple ens agafa una mica lluny Reus, doncs poden comprar online i si no, doncs ens desplacem fins al carrer de Sant Magí Alegre, que sempre està bé també, no? Veure-ho i us
sí,
podem preguntar,
agrada,
ens expliqueu, no? I us
sí.
veiem treballar, que també ha de ser sí. molt, molt interessant. Doncs escolta, Núria, Gemma, no tinc més temps, però moltíssimes gràcies per haver vingut. També som veïnes.
Sí, exacte.
Estem molt a prop, o sigui que jo, quan també com acabi el programa, passo per cert l'horari de la botiga, que no l'he preguntat.
Sí,
quin horari feu?
Dilluns tancat. Llavors fem de dimarts a divendres d'11 a 2 i de 5 a 8. I els dissabtes, de moment, només obrim al matí d'11 a 2. Potser més endavant ja intentarem obrir, però bueno, o per alguna data així en concret, però en principi és aquest l'horari.
Perfecte, doncs ja sabem, ens queden amb aquest nom, eh? Numon. Núria, Gemma, mil gràcies, que us vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que us vagi bé.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més coses al programa. Avui seguim en aquesta missió del nostre Sibarita. Ja saben, triar els millors productes de les comarques de Tarragona i que vagin passant per aquesta secció. El nom que els diré ara segurament els sonarà, perquè si jo els dic que avui parlem de la Marrojana, doncs algun dels seus productes coneixeran segur. Avui volem saber una mica més de la seva història, de qui fa possible la Marrojana i a veure quins productes ens recomanen ells també. Per fer-ho hem portat des de Móra d'Ebre a la Mireia Folch, que és propietària, part formen part de l'empresa. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir. I també al David Pérez, que és responsable de comunicació de la Marrojana. Què tal, David? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per venir fins aquí. Escolta, jo ho deia, els sonarà el nom, la Marrojana, no? Tu em diràs, sí, home, clar, sí que els conec. Doncs, escolta, des de quan, quan va començar tot? A veure, Mireia, no sé qui dels dos vol arrencar. T'ha tocat. Me sembla que el David t'ha mirat, t'ha tocat a tu. Digues.
Val, doncs, bueno, així ràpidament, l'empresa ja comença a fer coses cap a l'any 60.
Sí.
El meu avi, que al Marroig li diem padrí, a l'avi, doncs mon padrí ja comença l'any 60 a fer coses amb l'oví i l'oli, i després, bueno, ja saltant tot això, ens centrem a l'any 77, és quan comencem a comercialitzar oliva de taula.
Mhm.
A granel, per demanda de la gent, vam començar a fer granels. I després, l'any 85, quan ja creem la marca de la Marrojana.
Vale,
i comencem a fer pots d'olives amb etiquetats i amb marca.
Per tant, va començar el padrí, o sigui, continua sent una empresa familiar, sí. Com a base, no? Evidentment ha crescut, no?
Sí, però aquesta és la... Mon germà i jo som la tercera generació de la Marrojana, sí.
I heu celebrat aquest 2017, que acabem de tancar, els 40 anys, que això suposo que és un orgull, perquè avui en dia, no?, poder celebrar un aniversari així,
sí,
escolta,
sí.
Alguna cosa deu fer bé, Mireia.
Sí.
Llavors, va començar l'avi, com deia, no?, el 77, però no va començar com la Marrojana tal qual, no? O sigui, no era la marca encara.
El 77 vam començar a elaborar oliva de taula i a vendre amb granels, amb cubos de 5 quilos, 10 quilos, i el 77, i el 85 és quan ja se comença a elaborar, a envasar en pot petit, i etiquetat amb marca Marrojana. O sigui, la marca Marrojana neix al 77. Marrojana ve de Marroig, que és el poble on vam començar nosaltres l'empresa.
Vale, perfecte. Llavors, des d'aquell moment, no?, en què el padrí comença tot una mica, suposo que l'empresa ha canviat moltíssim, evidentment, no?, i els processos i els productes, però suposo que la filosofia es manté intacta.
Sí.
Això sí.
Sí, sí. Sí, intentem elaborar de manera artesanal. El que passa que l'envasat i tot ara és molt més mecànic que abans, clar.
Clar, també ha crescut el volum, suposo,
sí,
no?, de producció,
sí,
evidentment.
Sí.
Llavors, la filosofia és una, però els productes han crescut, no?, que la família ha crescut molt més des d'aquelles primeres olives, una mica, no?, perquè heu diversificat moltíssim la producció.
La veritat és que sí.
Sí, David, digues.
Bueno, nosaltres, principalment, el que fem és elaborar olives de taula, com ha dit la Mireia. En aquest cas, l'oliva arbequina. L'oliva arbequina és l'oliva que ens ve directament pels 60 pagesos que tenim a les tres comarques, tant de Ribera d'Ebre, Terra Alta com Priorat, i és la nostra oliva de proximitat. I a part d'això, la diversificació de producte ve, a part de les olives, doncs, també com elaboradors de patés d'oliva,
uh-huh,
olis aromàtics, l'oli verge extra d'oliva arbequina i olives i oli ecològic.
Suposo que el procés no ha estat fàcil, és a dir, o sigui, l'empresa, evidentment, com en tot negoci, va creixent poquet a poquet. En quin moment es diu, ostres, amb això de les olives se'ns queda curt, per entendre'ns, per dir-ho així planerament, no? Anem a provar coses noves, no? Com comença aquest pas endavant, aquest esglaó amunt, en tot cas?
Bueno, parlant de la història anteriorment, sí, dit, no?, l'empresa s'inicia als anys 60, elaborant, doncs, fent altres activitats agrícoles, les copes, en aquest cas, el vi i l'oli.
Uh-huh.
Però no és fins al 77, com s'ha dit anteriorment, que es comença a elaborar les olives de taula. Més endavant, quan es crea el 85 la marca, la Marrojana, a partir d'aquí, al 92, implantem la maquinària per envasar automàticament. En aquest cas, a poc anem ampliant la gamma i és fins al 1993 que iniciem l'elaboració també del paté d'oliva.
Uh-huh.
Una mica més endavant, comencem amb les olives i ens anem superespecialitzant en diferents productes fets a partir de l'oliva pròpia, no?, l'oliva arbequina.
Uh-huh.
A partir d'aquí, doncs, encara al Marroig, no és fins al 2010 que fem un canvi, anem fent un canvi molt important a l'empresa, i al 2010 adquirim unes noves instal·lacions a Móra d'Ebre, on estem actualment, per poder desenvolupar nous projectes, no?, investigar i millorar la qualitat del nostre producte.
Uh-huh.
En aquest cas, això ens dona pas a poder ampliar molta més varietat i a fer subproductes a partir d'altres productes també, a part de l'oliva arbequina, la negra d'Aragó, que són les típiques, i altres que més endavant, doncs, detallaré.
Uh-huh.
I bueno, és en aquest pas de, d'entre el 2010 i el 2015, que es fan unes inversions importants a la nau ja a Móra d'Ebre, baixem tota la maquinària per poder ja instal·lar-nos definitivament. I fins al gener del 2015, que no comencem al 100%, no, a elaborar les olives a la capital, a la Móra d'Ebre.
Quanta gent treballeu ara, aproximadament, a la Marrojana ara? Perquè això, evidentment, implicat, suposo, no, més productes també, més gent, l'equip ha crescut, la família ha crescut.
Bé, bueno, actualment som 16 treballadors i estem repartits en departaments. Clar, com l'empresa es va fer més grans, doncs han d'haver els departaments. Abans, bueno, s'envasava, no? Es feia d'una manera tradicional, com ara, però més familiar, i degut a l'augment de la producció, doncs, bueno, tenim els diferents departaments, com és en aquest cas, doncs, gerència, administració, l'equip comercial, que això, doncs, ajuda, doncs, a poder ampliar empreses i poder vendre a nous mercats. L'agrobotiga, que ara tenim el 2017 i vam inaugurar, en aquest cas, amb els 40
aniversari
anys que tenim de la,
sí, sí,
la Marrojana, el departament de promoció i esdeveniments, l'envasat etiquetatge de les olives ja dins de fàbrica, envasat del plàstic i oli, que això fa, doncs, bueno, que continuem com abans, i bueno, el departament de qualitat, investigació i desenvolupament, que aquest pas és molt important, doncs, per a seguir ampliant en producte i per a seguir millorant en aquests productes que ja tenim actualment.
Anem a la xitxa, va, David, Mireia, anem als productes, que la gent ara estarà dient, home, sí, clar, jo segur que alguna vegada he comprat, doncs, les arbequines de la Marrojana, no? Això jo crec que tothom, si no les ha comprat, les ha vist. Això segur, és una mica el producte insígnia, no?, d'alguna manera, de la casa, Mireia?
Sí, és el producte estrella. Nosaltres vam començar amb l'oli arbequina, que és la del nostre territori, i de fet és la que més treballem, l'arbequina, i a més és elaboració pròpia.
El que ens deia el David, també no són uns 60 productors, no? En
sí,
aquest cas,
tenim uns 60 pagesos que ens porten l'oliva fresca des del camp, nosaltres ja fem un control directe al camp també, i bueno, les entrem en unes tines i fem l'elaboració, com, més o menys com, és tal com se feia abans, però amb gran.
Clar, no? Mecanitzat, sí, sí, evidentment, sí. No? I això també us ha ajudat, clar, és que ara els processos han canviat, no?, per cuidar també molt més el producte, no? En aquest cas, la tècnica ajuda.
Sí, ara hi ha molt més control, però el procés és el mateix, aigua i sal i controlar les fermentacions, i bueno, el Departament de Qualitat està al damunt i es va vigilant periòdicament.
Per tant, tenim aquestes olives, o sigui que ho podem comprar, això sí, els pots, d'arbequina, evidentment, i també d'altres altres tipus d'olives.
Sí, podem explicar la gama que tenim, així més ràpid.
Vinga, va, doncs,
bueno, tenim l'oliva arbequina, així en ordre de proximitat, sí, no? La negra d'Aragó, que aquesta la conreem a la Terra Alta i part de l'Aragó. Després la tenim la trencada de Caspe, la manzanilla d'Andalusia, la Gordal també, que la fem amb bitxo, verd, no? Sí, que també ve d'Andalusia, i a partir d'aquí tenim alguna més?
La variada.
Tenim la variada. Aquesta, la variada, és la nova oliva que han fet aquest mes de gener.
Sí, o sigui, això és nou, però està ja a les botigues, això, o està començant?
Ah,
està a punt, primícia.
Sí, és una modificació de la que anteriorment era la gazpacha.
Ah, perfecte.
Ha modificat els ingredients. Ara ho treballem amb verdura fresca, abans ho comprem ja la verdura conservada en vinagre, ara sí, la comprem fresca i bueno, creiem que ha millorat molt.
Ah, perfecte, o sigui, tenim novetat, m'encanta, molt bé, que em doneu primícia, bé, així m'agrada.
La importància és que és 100% natural, sí, a partir de l'oliva verdial, i els ingredients, com ha dit ella, verdura fresca, pebrot vermell, pastanaga i all, tallat a mà, i a part amb orenga i pebre vermell en pols.
Vale, i aquesta es diu, perquè ha canviat el nom, aquesta era la gazpacha, ens dèieu, sí, i ara es diu
variada.
Variada, eh? Sí. O sigui, busquin. Això és la novetat, que ha d'estar ja, si no ha arribat ja, a punt, de la Marrojana, la variada. Suposo que també això és fruit del que dèieu, no? Aquest departament de qualitat, no? Que amb els productes que ja, doncs, teníeu, de com ho podem millorar això una mica més, no? Que dius...
Sí, 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 perquè hi havia alguna coseta que no mos acabava d'agradar de la gazpacha, i, bueno, era pel tema de que portava vinagres i el vinagre porta sulfits, i per treure els sulfits vam decidir provar de fou amb verdura fresca, i la veritat és que mos ha agradat molt més com ha quedat.
Perfecte. És molt bona aquesta, sí.
Ah, doncs escolta, això s'haurà de provar. Bueno, doncs apuntin. Aquí tenim primera novetat. Anem als patés d'oliva, que també és un camp que ha crescut força, amb el temps, perquè no només... Potser el que visualitzem més és aquesta d'oliva negra, no? Potser tota oliva més al cap, però hi ha més enllà, no? A veure, David, què tenim aquí?
Doncs bueno, la part del paté d'oliva és molt extens, l'han fet molt extens. Vam començar principalment amb la pasta d'oliva verda, que és una barreja d'arbequina i de pelotín, i a partir d'aquí la pasta d'oliva negra, no?, d'oliva negra d'Aragó. Aquestes són les típiques que tenim. A partir d'aquí també tenim la, a partir de l'arbequina i pelotín també tenim el patom, no? Nosaltres li diem el patom. Per què patom? No es troba així a les botigues, però es troba com a pasta d'oliva provençal. Uh-huh. En aquest cas és una pasta d'oliva arbequina amb pelotín, amb tomaca seca deshidratada i herbes del camp, herbes provençals. És una mica més salada aquesta. És com una novetat que la vam fer l'any passat també, aquest paté. És molt bona per a combinar amb una torradeta, una mica de formatge de cabra, per exemple, oli i sal Maldon, uh-huh. No? Queda una torrada molt bona. Nosaltres la fem també quan fem maridatges a l'agrobotiga i la veritat és que té molt èxit. I si ens n'anem a la part del paté d'oliva negra, trobem dos variants, el paté d'oliva negra picant, sí, i el paté d'oliva negre dolç. En aquest cas tenim un dolç d'oliva, que està fet amb sucre de canya moré, i l'altre, que és un dolç amb un paté d'oliva negre amb xocolata, amb cacau en pols.
Ah, què em dius ara?
Que aquest és una novetat també que vam treure l'any passat i la veritat és que està molt bo i és molt...
Sí, aquesta combinació és molt viciosa, no se m'havia anat a dir. No, és la paraula justa, David, la que has triat, perquè no s'havia acudit a mi aquesta, no? Aquesta barreja entre el paté d'oliva i cacau, eh?
És donar-li la importància de poder mesclar, de poder barrejar, no?, el que és el dolç amb la marc de l'oliva.
I tant. Sí, sí, doncs escolta, això, bueno, m'acabes de donar una idea ara mateix. Bé, continua, continua. Endavant.
I bueno, la part dels olis aromàtics, i a part l'oli verge extra d'oliva arbequina, que també el fem a partir dels arbequines nostres tota la vida.
T'anava a dir, perquè això no ho hem dit, però és obvi, no?, que produïu el vostre propi oli, no?, oli d'oliva verge extra, que això sí que ho trobem, suposo, sempre, no?, sempre en trobem a casa vostra.
Sí.
Això no pot fallar, no pot fallar. I apuntava d'això dels olis aromàtics, no vull quedar-me sense temps, perquè jo tenia més curiositat, no?, i ho comentàvem ara uns minuts abans d'entrar, tots coneixem potser doncs els que porten all, no?, tòfona, dèiem, no?, guindilla, allò, cayena i tal, però vosaltres, a més, tenint en compte, suposo, la terra que teniu a la vora, també treballeu amb llimona i taronja, amb aquests olis.
Doncs sí, un oli d'oliva arbequina amb taronja i amb llimona. En aquest cas, per elaborar receptes tipus el de llimona, doncs per un exemple, jo sempre el faig a casa i sempre el recomanem quan ve algú a l'agrobotiga i diu, en què puc maridar, no?, aquest oli?
Clar.
Doncs bueno, el pots maridar amb una dorada al forn, amb unes patates i una miqueta de ceba, queda perfecte per tirar-li un rajolit d'oli de llimona i et queda un gust molt de cítric també, no?, a l'acabar i al treure del forn. I el de taronja, sobretot per les amanides. Uh-huh. Per les amanides fresques d'estiu, doncs que vulguis donar un combinat a cítric doncs de la terra, no?, un producte de temporada, llavors l'oliva arbequina barrejat amb la taronja dins de la manera, doncs queda també molt bo.
També jo he estat tafanejant el vostre web, que per cert no l'he dit, el recordo, www.lamarrojana.com, també recomaneu aquest amb xocolata, i és veritat, no? I aquí torno, mira, el paté aquest que em comentaves.
De la taronja amb el xocolata, sí.
Molt bé, doncs escolta, m'agradaria tenir temps per més, per poder parlar de més productes. Tenim, mira, una novetat, són aquestes olives, no?, noves, que sortiran ara al mercat important. Els productes de la Marrojana, evidentment, a la vostra agrobotiga els podem trobar directament, no?, allà a Mora, però suposo que és molt habitual en qualsevol supermercat, no? La xarxa és àmplia, no, Mireia?
Sí, la xarxa és molt gran, cadenes de supermercats, petites botigues, a la província de Tarragona se troba a molts llocs, i després també tenim nosaltres una botiga online.
Ah, important.
Que l'estem modificant i bueno, si no passa res, d'aquí una setmana o dos ja funcionarà al 100%.
Ah, o sigui, perfecte. Encara més còmode, no? Ens ho porteu a casa i tot. Fantàstic,
sí.
Això. Se'n va per ser algun dels productes fora de Catalunya, fora d'Espanya, vull dir?
Sí, sí, aproximadament un 40% de la venda és internacional.
Un 40%, Déu-n'hi-do. I
sí.
Tots els productes, o parlem bàsicament d'oli d'oliva, en aquest cas?
No,
tot.
Olives, sobretot olives. Olives arbequines, negres i, bueno, altres varietats també, els patés.
Uh-huh.
O una part d'oli, també. Uh-huh. Però el nostre fort són les olives de taula.
Uh-huh. Doncs, mira, tu, això és una altra dada que tenim, un 40%. Bueno, la majoria es queda aquí, això també és bona senyal, sí. No? Però m'agrada molt que, mira, una empresa amb doncs, més de 40 anys d'història, en aquest cas, no?, que continueu innovant, no pareu i aneu buscant allò com millorar fins i tot els productes que dius, això és dat i beneït, no? Allò l'oliva, doncs no. Encara es pot innovar.
Sí.
Escolta, Mireia, David, jo us agraeixo molt que hàgiu vingut a explicar-nos... Digues, David, digues, sí.
Bueno, per acabar, m'agradaria també poder compartir que nosaltres tenim l'agrobotiga des del juliol del 2017. Aquest estiu inaugurarem també una part de de tastos dins de l'agrobotiga. Doncs llavors la gent que pugui baixar al camp de les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre i a la capital, no, a Mora, si ens volen vindre a visitar, també en visita prèvia fem maridatges, podem fer combinacions de visites turístiques amb els monuments que tenim i sobretot el riu també, en activitats fluvials. I visites a la fàbrica. Ens agrada que la gent...
Ah, es pot visitar, eh?
Ens agrada que la gent, a part de poder provar el producte, sàpigui com el fem, on estem i com l'elaborem, clar.
Importantíssim. Clar, que si això ho diem sempre també amb els cellers, no? Que important és saber d'on ve i qui ho fa, en aquest cas, i també és el que intentem una mica en aquesta secció, no? Que la gent ara quan vagi a buscar un pot de la Marrojana digui, ah, doncs mira, la Mireia i el David, no? Que ens vaig escoltar. Doncs us agraeixo molt que hàgiu vingut a explicar-nos-ho i torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I amb això arribem pràcticament al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem d'aquí 5 minuts per anar de vins, per conèixer avui el celler Escoda Sanahuja i després, ja saben, Nacional 240 amb COPE Lleida. No s'ho perdin, que fins a les dues tenim encara molts protagonistes aquí al programa. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Girona vuelve a poner trabas a la Casa del Rey para la ceremonia de entrega del premio de la Fundación Princesa de Girona. El equipo de gobierno, liderado por la sucesora de Puigdemont, deniega el permiso para celebrar el acto. Aseguran que el auditorio y el Palacio Ferial van a estar en obras. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Fundación Princesa de Girona tenía intención de celebrar su gala de entrega de premios a finales de junio en el auditorio de Girona, pero el Ayuntamiento va a denegar el permiso. El motivo... unas obras que se harán en este equipamiento y en el recinto ferial. Por este motivo no hay por ahora un espacio alternativo para que se pueda celebrar esta entrega de premios. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Girona, dirigido por Marta Madrenas, aprobó dos oficios por los que el consistorio vetaba la presencia de representantes del Estado y de la Casa Real en los actos municipales, y el Ayuntamiento tampoco asistiría a los que organicen tanto estos como terceros.
Marta Madrenas, que como decimos es la alcaldesa de Girona, sucedió en el cargo a Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bruselas y sin desvelar cuáles van a ser sus próximos movimientos. Para facilitar la investidura de un candidato separatista, otra de las fugadas con el expresidente Meritxell Serret renuncia al acta de diputado. Sigue los pasos así de los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí. Y nos situamos ahora en Málaga. Un hombre ha localizado 50 décimos de la Lotería del Niño premiados y los ha entregado a la policía. Más datos, COPE Málaga. Carmen Cerván.
El hombre encontró los décimos dentro de un bolso que había comprado en un kiosco. Había 100 décimos. La mitad de ellos tenían el dinero vuelto, con lo que se habría ganado 1.000 euros. Acto seguido fue a la comisaría más cercana y los entregó. Los investigadores de la Policía Nacional ya han encontrado al propietario. Un lotero de la capital compró un bolso que luego devolvió, pero se dejó dentro los décimos.
Y último lunes del mes de enero, están pasando más noticias, más cosas que te cuenta ya Antonio Herraiz.
La noticia sigue hasta ahora en la planta de Opel en Figueruelas. Se agota el plazo dado por la compañía para llegar a un acuerdo que permita la firma del nuevo convenio colectivo. La empresa reduce la congelación salarial a un año, pero mantiene el recorte de los pluses. Si no hay acuerdo, paralizarían inversiones y la fabricación del nuevo Opel Corsa, lo que pone en peligro 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Ciudadanos denuncia nuevos ataques a militantes de su partido en Cataluña. La formación naranja asegura que el coche de una de sus dirigentes en Gerona ha sido pintado con lazos amarillos. Después le han rajado las ruedas. Y en mediodía COPE vamos a estar en el Líbano. Se cumplen casi 7 años de la guerra en Siria y Ángel Espósito emite la tarde de COPE en directo hoy, muy cerca de la frontera entre los dos países.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Saludamos a José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar una historia tremenda porque vais a hablar de un grupo de religiosos asesinados en Argel. Esto ocurrió hace 24 años, pero hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué?
Porque la Iglesia ha anunciado que va a proclamar beatos a esos 20 religiosos asesinados en el país magrebí entre los años 1994 y 1996, durante la terrible guerra que enfrentó a los islamistas del GIA con el ejército argelino. Entre ellos, entre estos mártires, están el obispo de Orán, Pierre Claveri, los siete monjes trapeses de Tiberín, tan conocidos entre nosotros, y dos agustinas misioneras españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua. La próxima beatificación de estos nuevos mártires es un mensaje de amor, de perdón y comunión contra el odio y toda forma de violencia. La pequeña iglesia de Argelia, que muchos consideran como extranjera, muestra de esta manera su fidelidad a la misión y al pueblo en medio del cual ha querido permanecer pese a todo. En un rato, en El Espejo, nos vamos a adentrar en los perfiles de estos nuevos beatos.
Pues en 30 minutos aproximadamente y, por supuesto, estaremos atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, aparte de seguir dando saltos y botes por el campeonato de los hispanos, el Fútbol Club Barcelona presenta hoy la renovación de Gerard Piqué, Luis Munilla.
Se anunció días atrás, Pilar, que Piqué renueva hasta 2022 y hoy a la 1:15 en el Camp Nou es el acto de la firma y luego rueda de prensa con muchos asuntos encima de la mesa por los que preguntarle al central del Barça, Elena Condis.
Piqué ya está en el Camp Nou para firmar su renovación hasta 2022 con una cláusula de 500 millones de euros. Después, a las 2:45, dará rueda de prensa y muchos temas que preguntarle sobre el derbi, la denuncia del español antiviolencia por llamarles español de Cornellá, ya por las quejas arbitrales de ayer de los jugadores del Alavés, por la posibilidad de ser el cuarto capitán por si la Liga está sentenciada y también por el futuro de su buen amigo Neymar.
En el Real Madrid está pendiente de pruebas médicas Varane, que terminó tocado el partido en Valencia. El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial el fichaje de Grondelli del Sevilla. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Celta-Betis. Roger Federer, después de ganar en Australia, se queda a solamente 155 puntos de Rafa Nadal en la clasificación mundial. Y a las 8 de la tarde llega a barajar la selección de balonmano con ese flamante título de campeona de Europa.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Le vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
El poder azuala.
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Este año, la calzotada en Restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia COPE Tarragona. De seguida anirem de vins, però abans una darrera hora. Segons llegim, abans aquesta hora del camp.cat s'ha detingut una dona de 34 anys de nacionalitat marroquina detinguda com a presumpta autora del foc que aquesta matinada ha cremat un pis al número 2 del carrer Mossèn Muntanyola de Reus. Recordem que hi ha un ferit greu amb cremades de tercer grau que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i 16 persones més han resultat intoxicades per inhalació de fum en aquest incendi que es produïa de matinada. Per ara, com els dèiem, la darrera hora és que hi ha una persona detinguda. Veurem com evoluciona la investigació. Una i 8 minuts, 30 segons i anem de vins.
Las familias de verdad cuando se van de vacaciones se acuerdan de meter las medicinas en una bolsa y se olvidan la bolsa. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook @mediodiacope.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, anem de vins al programa. Anem avui a buscar-los seguint la recomanació de la Sara, de Venus la Universal. Avui volem descobrir la història, la manera de fer i els vins del celler Escoda Sanahuja. I per fer-ho, tinc avui a l'estudi el Joan Ramon Escoda. Joan Ramon, molt bon dia i gràcies per venir.
Molt bon dia, un plaer.
Com estàs? T'aganxo, a més, just abans de partir de viatge. O sigui que t'agraeixo doblement que estiguis per aquí, eh?
Bueno, home... S'ha de fer un esforç.
Escolta, per mi és un plaer que vingueu, a més, a explicar-me en persona qui sou, perquè jo crec que part de conèixer i d'apreciar el món del vi és saber qui hi ha darrere de les ampolles. Explica'm com comença la història del teu celler, a veure, d'Escoda Sanahuja.
Pues mira, comença... Bueno, jo vaig estudiar enologia ja fa uns quants anys i feia vi per altres cellers i amb la meva dona, que és l'original de Montblanc, tenien terres a casa seva i, bueno... Lo típic, i vaig començar a engrescar i vaig dir, hòstia, per què no comencem a fer alguna coseta nosaltres? I això era pues, l'any 96-97. I vam començar així una mica de broma i al final va acabar en sèrio.
Això, mira, ja, aquesta història es repeteix, perquè aquí cada setmana que parlem amb un celler diferent i molts comenceu així una mica de, bueno, ho fèiem per nosaltres, per provar, i al final no hi ha alguna cosa que t'atrape i dius, això...
Bueno, clar, per mi, en el meu cas, com molts productors, la majoria és que és una passió, no?
Clar.
El que passa que, clar, quan comences, pues, primer que necessites una seguretat econòmica, que estàs treballant en altres llocs, no sé què, i després comences a fer cosetes, veus que la cosa comença a anar bé i t'engresques i fins que al final pot ser autosuficient. I així va anar.
Has dit que va ser cap a l'any 97, o sigui que acabeu de celebrar un aniversari important, no?, el 2017.
Sí. Vam començar a plantar vinyes pues, l'any 97. Bueno, teníem algunes vinyes velles de la família, però pues, ja fa 20 anys que vam començar a plantar vinyes noves i sí.
Tu feies vins, treballaves amb altres cellers, vaja, i volies fer la teva, i com definiries els vins que feu a casa? A veure, Joan.
Bueno, jo els defineixo com a vins naturals, que fa quan vam començar pues, no se sabia ni el que era, i ara pues, està bastant de moda i el món ha canviat una mica, i són vins pues, que no porten res, que només que raïm. Perquè, bueno, hi ha molts vins avui en dia pues, ecològics i aquest moviment, però no n'hi ha gaires que no portin res a dintre.
O sigui, ara, si hi ha algú que, com tu dius, fa uns anys que potser ho sentim molt més, no, això dels vins naturals, però si hi ha algú que ens està escoltant ara que acaba d'aterrar aquí i no sap què vol dir això de fer vi natural, que, com li expliques? És a dir, simplement el que em dona la terra ho poso i no ho modifico a l'ampolla.
Més o menys. Clar, això és una cosa una mica subjectiva perquè no hi ha cap definició oficial. Llavors, pues, aquí entra una mica tot, no? Però des del meu punt de vista, un vi natural és molt senzill. És, jo sempre dic ni se quita ni se pone. Saps? És agafar el raïm... El que t'has de preocupar és de tindre un bon raïm. I ja està. I molta fe.
Està molt bé. No, al final, clar, és el conjunt, no? És com tractes la terra, no? No només...
Bueno, per mi és una conseqüència, no? Exacte. Perquè... Ja fa uns anys cap aquí que es parla molt de l'ecològic, de la biodinàmica, pues que busques la màxima vida a la terra. Clar, llavors, per mi, buscar això i després, en teoria, tenim un raïm meravellós, ple de vida, i que arribis al celler i li comencis a posar coses que maten la vida, pues per mi era un contrasentit. I és com forçat, no? De dir, escolta, si vaig per aquest camí, tinc que anar fins al final. I per això faig els vins així.
Exacte. Per tant, aquí no intervenen res de químics, no? Això totalment fora, ni sulfits, res. Tal i com el vi arriba, no? Doncs de la terra, diguéssim, aquest raïm, el poses a l'ampolla. Vull que escoltis, abans de continuar, la recomanació que ens va fer la Sara. O sigui, aquí, la culpa de que estiguis per aquí, mira, escolta.
Jo us recomanaria les paradetes de Garratxa Garinyena i Sumoll del Joan Ramon Escoda Sanaüja, de Prenafeta, de la Conca de Barberà. És un vi natural i molt especial, també. Així que endavant, espero que us convenci.
Espero que us convenci. Per què és un vi molt especial, les paradetes en concret que ens deia la Sara?
Tots ho són, no? Especials, però potser a ella és el que més li agrada, no sé. Però bueno, és el que faig així amb les varietats autòctones d'aquí, perquè també en faig alguns amb varietats de fora. I bueno, per mi és com tots els vins que faig, una mica, no? Perquè això és com si tens 10 fills i et diuen quin és el millor. Dius, home, doncs mira, aquest és millor corrent i l'altre és millor estudiant i l'altre és millor, no sé, fent el que sigui, no? Doncs una mica amb els vins és igual, no? Però és un bon vi, és un bon vi.
Les paradetes, doncs creïn-se amb aquest nom. És un vi negre en aquest cas. De fet, el Joan Ramon ens has portat 3 vins. Ara penjarem la foto al Twitter d'aquí una estoneta. Quin va ser el primer? El primer vi que veu doncs, embotellar i etiquetar com a Escoda Sanaüja?
Els dos primers van ser la Llopatera, que és un Pinot Noir, i el Coll del Sabater, que a l'època era Merlot i Cabernet Franc. Ara ha canviat una mica.
Però aquests es mantenen, diguéssim, sí. Continuen a la
sí,
casa.
Sí. Vaig començar amb 2 vins i ara en faig com a 11.
Ara t'anava a dir, la varietat és amplíssima, no? Aquí negres i blancs i rosat també tenim,
també,
eh?
També, i espumós també en faig i... Sí, sí. Hasta vermut faig.
Vermut també, eh? Escolta, sí. Però bueno, no pares, no, veus, Joan Ramon, o sigui, què és això?
Bueno, s'ha d'anar superant un mateix, no?
Exacte, exacte. Parla'm una mica de les paradetes en aquest cas, no? És un, hem dit, Garnatxa Negra, Sumoll i Samsó.
I Samsó.
Són les quines varietats treballes, a banda d'aquestes tres?
Uf, bueno, amb negre, no, a part d'aquestes tinc Sumoll negre, tinc Cabernet Franc i Pinot Noir. I després d'en blanc tinc Chenin blanc, Parellada, Macabeu, Garnatxa blanca i Garnatxa gris. I Sumoll blanc.
I tot de casa vostra? És a dir, o compreu raïm a altres productors? No, tot de casa.
Va haver una època que comprava una mica amb un veí, un xaval que també fa bona viticultura, però vaig decidir després, bueno, vaig anar plantant més vinyes i tal, però com lo de casa no hi ha res.
Això sí, tens tota raó. No, i a més també que al final amb aquesta manera de fer, no, de la que ens parlaves, també has de controlar exactament, no, el raïm que posa a l'ampolla, perquè és la carta de presentació, no hi ha disfressa possible en aquest cas, no?
Bueno, jo sempre dic que la millor certificació d'un vi és el mateix productor que el fa, no? Perquè jo abans estava a l'ADO, que he sortit de l'ADO, també he sortit del CCPAE, he sortit del Demeter, perquè, bueno, per raons personals, però al final el millor certificador possible és el mateix productor. Posar-li molt d'acord, dir la veritat i ja està.
Doncs. Doncs va, parla'ns de què expliquen els teus vins. Va, deixo com, parla'm d'aquests tres, bueno, que m'has portat. A veure,
he portat tres. Seria com la gamma així dels vins més joves que he portat.
Vale.
que he portat un blanc que és els Bassotets, que està fet amb porta genin blanc, porta parellada, macabeu, garnatxa blanca, és, agafo una miqueta així de diverses finques. Està fet amb un cub de ciment, és un vi fresc, fàcil de beure, i qualitat preu està molt bé. Després tinc el nas del gegant, he portat el rosat i el negre, que està fet amb els mateixos raïms, el que passa que el rosat doncs, el sangro ràpid, quan arriba el raïm el mateix dia ja trec el suc, perquè si no m'agafa de color de seguida, i amb el resto que em queda m'acero una miqueta més 3 o 4 dies i prenso i ja tinc el negre. I és un vi, doncs, l'estil aquest, fàcil de beure, no massa alcohol. Ara la moda també, anys enrere, doncs, eren els vins una mica més potents, amb fusta, ara això ha canviat, ara es porten els vins més fàcils de beure, no tan alcohòlics, saps? I és així, bueno, és la línia que faig així més econòmica i que està molt bons.
Per tant, el blanc tenim els Bassotets i m'has dit el nas de gegant, negre i rosat, ho dic perquè es vagin quedant amb els noms si volen provar. Estic mirant jo aquí el llistat que tinc de blancs que fas, que també tens un monovarietal, no?, de garnatxa, el Brutal.
Bueno, sí, però el Brutal, sí. El 2015, això era. Ah. Perquè el Brutal el canvio cada any.
Ah, canvia. Sí. Ah, molt bé. Això està... mira, això, el nostre sibarita professional, el Carlos de l'Oranget, sempre ens diu que quan obres un vi, no?, de l'anyada que sigui, i te'l trobes igual, és avorridíssim, això, no? Diu, bueno, ens ha de sorprendre.
Si te'l trobes igual, ha que pensar, no?
Aquí vaig, aquí
perquè
vaig.
Perquè mai surt un vi igual, si el fas natural, ni que sigui de la mateixa vinya, ni que l'elaboris igual, cada any és diferent, ha hagut un clima diferent, tu estàs diferent, tot està diferent. Llavors no surt mai igual un vi. Llavors, quan tu proves un vi que cada any és pràcticament igual, doncs, evidentment és com una fórmula, no?
Exacte, exacte. Ell sempre ens deia, que avorrit, no? Quina poca capacitat de sorprendre ens tenim, no?
Bueno.
A tu mateix, a vosaltres, a casa, no?, al celler, us sorprenen de vegades el vi? O sigui, tu l'embotelles potser pensant, no?, pensant una cosa i després el vi et sorprèn?
Bueno, sí, sempre sorprèn, però... Els vins on et sorprenen més o menys és el principi, és quan s'acaben de fermentar, que és on el 90% de les coses que passa amb el vi és en aquest moment. Si el vi surt bé, normalment ja no hi ha problema, saps? Que a vegades passen coses, perquè clar, quan fas natural estàs a la mà de Déu, entre cometes, no?
Clar, sí, això, mira, ho parlàvem la temporada passada amb el Laureano Serra, justament, que el coneixes, perquè a més amb el Laureano sou doncs, els fundadors, no?, de la primera associació de vins naturals del nostre país, i ell ho deia també, no?, diu, a mi m'ha passat que de vegades, no?, trobes una ampolla que feia, no?, la tenies allà com oblidada, i l'obres i dius, ostres... Com ha evolucionat, sí, no?, sí. Aquest vi? Suposo que a tu també t'ha passat això.
Sí, de vegades et sorprèn inclús vins pues, que en principi no havien quedat massa correctes i després amb els anys al·lucines i és quan realment veus la grandesa del vi, no?, i la grandesa de fer una cosa natural, no?, com que està viva, poden passar coses,
exacte.
Bones o dolentes.
Són una mica imprevisibles els vins naturals, podríem dir-ho així. Sí. O sigui, que poden variar ja un cop a l'ampolla.
Sí, sí, clar, varien. Poden variar inclús el mateix vi i diferents ampolles. Pel que sigui, alguna ampolla agafa un altre camí, saps? Vull dir, és un món inabarcable, que és el guai, no? És el que et fa tindre passió per aquest món, no?
I com a consumidors, és a dir, hem de diguéssim, preparar-nos diferent per prendre un vi natural? No, ho dic perquè potser algú estarà pensant, escolta, doncs si... No?
Jo, per mi, això és un gran error, que
Pregunto.
Perquè a vegades el problema dels vins naturals és que la gent que els ven ja té por com de vendre'ls. Llavors ja comença a dir-li al client,
predispose.
Ojo, que aquest vi, que no sé què, que no sé... Clar, l'altre ja està allà que diu... Saps? I després igual troba coses que si no t'ho diuen no és tan greu, saps? I jo crec que el fàcil és obrir una ampolla, beure-te'l, i si t'agrada, bé. I si no, pues, busques un altre,
no? Un altre, potser una altra varietat, no?
Una altra varietat, un altre vi, un altre productor, el que sigui.
Fas 11 vins, no ens dona temps a passar per tots, però a mi sí que m'agradaria preguntar-te, per exemple, per aquest escumós, no? L'escumós blanc, a veure, explica'm.
El petnat. Petnat vol dir petillant natural, en francès. Bueno, petnat és, com que jo no vull posar res al vi, clar, no puc fer cava, perquè el cava, per fer la segona fermentació, necessites posar-hi sucre, llevats i tal. Llavors, pues, només hi ha una manera, que és quan està fermentant la primera fermentació, abans de que acabi de fermentar l'embotello i acaba de fermentar l'ampolla. Llavors fa el gas propi del seu sucre i dels seus llevats. Clar, és un espumós diferent que el cava. Normalment doncs, la bombolla és molt més fina, no té tant de gas poder com un cava, però al fi al cap és un vi natural amb gas i mola. Mm. S'està posant molt de moda cada vegada més.
Sí, que dins amb aquest nom, doncs, el pet nat, important. Si algú no ha tastat, per exemple, mai vins naturals, Joan Ramon, amb quin vi dels de casa teva li recomanaries començar?
A veure. Bueno, normalment els vins més joves, que són, sí? entre cometes, més fàcils de beure. Aquests que he portat avui,
amb els que
ens
has portat, recordo els noms, va, els bassotets,
i el nas del gegant,
el blanc i el nas del gegant, tant negre com rosat, No, ho dic per això que comentàvem, no? Que de vegades doncs, tenim aquesta cosa, la Sara ho deia la setmana passada, no? De no ens agrada sortir de la zona de confort, i això de vegades és un error, perquè ens perdem coses fantàstiques, no? I potser amb els vins naturals passa una mica això de posar les etiquetes, no? I al final potser acaba sent un problema. No?
Bueno, s'ha de ser una mica valent, no? Si no, si sempre fas el mateix i sempre tens la por, el problema és la por. La gent, el gran problema que té, no només amb els vins, amb el dia a dia, que tenim la por posada, ens posen la por, sempre que si no poses això al vi es farà malbé, que no sé què, clar, això condiciona. Llavors és una qüestió de perdre la por, com Gandhi.
Exacte.
Va perdre la por i era invencible.
S'aprecien els vins naturals, s'aprecien més fora que aquí a casa nostra?
Sí, sí, lamentablement, no? Sí. A Catalunya, déu-n'hi-do, ara, sí? Hi ha un bon moviment. Espanya és una altra història. Però sí, sí, si vas pel món, ja és una locura, ara. Vull dir, qualsevol, em vas als Estats Units, jo què sé, Austràlia, Japó, bueno, a França, Itàlia, tota Europa, hi ha molt de moviment, ara. Els països nòrdics, que és una bogeria, també. Però aquí la cosa ja ha canviat.
De estem perdent
anys,
la por.
De quasi 4 o 5 anys cap aquí ha canviat bastant.
Bé, m'alegro d'escoltar-ho. En el teu cas, quina producció fas en total? Perquè són molts vins.
Sí, bueno, depèn de l'any, depèn de les pluges, però puc fer entre 30.000 i 40.000 botelles, més o menys.
I d'aquestes, la majoria es queden aquí a casa o se'n van fora?
No, la majoria marxen. Jo he d'exportar ara un 70%.
Un 70% se'n va fora de Catalunya.
Bueno, abans exportava el 100%, però per força.
Perquè no hi havia mercat
aquí.
Perquè
aquí no comprava ningú.
Hi havia mercat. Bueno, anem poc a poc, però no, allò de mica en mica s'omple la pica, diuen, sí. A veure si... I on els podem trobar? Perquè ara si algú ens està escoltant i diu, escolta, doncs jo vull això, vull perdre aquesta por que ens deia el Joan Ramon i vull provar els seus vins. Evidentment,
home,
suposo que el celler...
Home, el millor és no el celler, però
el celler
aquí a Tarragona tampoc sé botigues que el tinguin. És que jo no sóc gaire venedor, saps?
Tu dediques a fer-lo, que és important.
Tinc distribuïdors que el porten i tal, i a vegades no sé ni on el venen. Però hi ha un bar molt curiós a Tarragona que es diu el Bar Cortijo,
sí,
que és un bon, molt bon amic que fa uns anys va apostar pels vins naturals i és molt divertit, a més, el bar. I allà podeu provar bastants vins naturals, no només els meus, d'altres amics, i francesos, italians, i val la pena anar-hi, és una experiència. Però com a botiga, no sé exactament, no sé què dir-te. A Barcelona sí, que hi ha bastants llocs que el tenen.
No, està bé, mira, jo els dic que el web és www.celler-escodasanauja.com, allà jo crec que tenen la informació per poder venir-vos a visitar, perquè a més, no vull quedar-me sense temps i preguntar-te, perquè també teniu un restaurant, no? Vau apostar fa uns anys pel
Tossal. Bueno, fa un any i mig.
No, any i mig, imagina't que jove. La proposta també del Tossal va en la mateixa línia dels vins,
clar,
no? En aquest cas...
Com no podia ser d'altra manera.
Com no podia ser d'altra manera. Aquí t'has aliat amb un xef per fer realitat també aquesta
xef Kaya Jacobs, que és un xef fantàstic, és dels Estats Units, de San Francisco, i té la mateixa passió com jo pels vins, doncs ell per la gastronomia i la mateixa filosofia. Busquem tot producte de proximitat, ecològic, i respectar al màxim el producte. Que penso que la gastronomia té que ser això. Fem menús de temporada... I ha maridat amb els vins, no només amb els meus, que també tinc una carta de vins bastant extensa de mig món, de vins naturals, i és una experiència.
O sigui, que us podem venir a visitar, o sigui, veiem el celler, no? Tastem els vins i fem un dinar o un sopar fantàstic al Tossal, o sigui, ja, completo, no?
Aquest és el kit perfecte.
Exacte, és el pla perfecte. Sí, que entrin al web a Sellesco de Sanaüja, es posen en contacte amb vosaltres i ho tanquem això, perquè s'ha de venir a descobrir. No em queda temps, però no et deixo marxar sense que em recomanis un vi, Joan Ramon. Suposo que serà un vi natural, et veig venir.
Sí, bueno, clar, no podia ser una altra cosa. Bueno, jo us recomanaria un celler que es diu Partida Creus, que està a Bonastre, que és un italià que fa ja uns 20 anys que està per aquí, que s'ha adaptat molt aquí i està fent coses molt, molt interessants, que es diu Massimo, ell, i de vins, bueno, fa un munt també, però ell fa molt els espumosos del mètode ancestral, aquest de com Petnat que t'he dit, i ha apostat també per varietats autòctones, i no sé quin vi recomaneu-se, però fa un vi amb sumoll que és molt interessant, perquè ell posa les inicials de les botelles, em sembla que és SM, es diu el vi, per dir-ne un, però en fa també 10 o 12 i tots són interessants. Però és un celler que val la pena.
Doncs escolta, el descobrirem, el convidarem la setmana vinent perquè ens expliqui més coses. Joan Ramon Escoda, ha estat un plaer tenir-te al programa. Tu torna quan vulguis a parlar de vins o el que convingui.
Obre una ampolla.
Ah, això mateix. Ara quan... És que jo no acabo fins a les 2, però gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
I així arribem al punt de 2:15. De seguida agafem la Nacional 240.
Doncs apa, que hem escoltat ja les senyals horàries i ens diuen que hem passat de 2:15. Obrim la Nacional 240, a veure si hi ha algú...
Truca a la porta. Truca.
És allò del... Espera, mira, el toc-toc.
Qui hi ha?
No me l'he preparat, però hi ha aquests acudits del toc-toc.
Qui hi ha? Ricard Álvarez, com estàs?
Mònica Carrasco, bon dia.
Bon dia, ja tenia ganes jo de sentir-te.
Vas bé, de refredats?
He estat millor. A veure, no, de refredats vaig bé, tinc prou. Sí. Però, sí, bueno, tinc els meus moments, ja bueno. Remonto, i estones que remonto, ara estic bé. Ara m'has agafat en una bona estona.
Però escolta, el cap de setmana ha estat bo. De temperatura.
Sí, jo però me l'he clar... passat al llit, també t'ho dic.
Sí, no, però vull dir que el cap de setmana ha estat bo, avui ha tornat a fer molt fred al matí, i clar, això al final et mate. Sí, jo sóc de... A mi no m'agrada anar amb capes, i per tant arriba un punt que un dia passo fred i llavors et ve el refredat.
Jo m'he intentat, allò, passar-me al llit tot el que he pogut per estar avui més recuperada, per recuperar una mica de veu, perquè si no això és horrorós, escoltar-me. O sigui, jo ho reconec, o sigui, els oients estan aquí pagant una penitència, pobres. M'agafa la tos a mitja entrevista, bueno...
Que nosaltres no podem jugar-nos la veu.
No hi podem fer més.
Molt bé, escolta, avui de què parlarem?
Avui parlarem del Dia de la No Violència i la Pau, que se celebra a les escoles demà, dia 30. Nosaltres ens avancem una miqueta perquè volem saber una mica d'on ve, no? Doncs aquesta, aquesta commemoració i com algunes escoles de les nostres comarques ho celebren, no?
I també preguntarem si, escolta, si encara és necessari. Jo crec que sí, més que mai.
Jo crec que més que mai, per desgràcia.
Per desgràcia, sí. Perquè estem a l'any 2018, si no sabem ja que la violència de qualsevol manera és una xacra, malament anem, però vaja, sembla que s'ha d'insistir en aquestes històries.
Jo tinc un dubte que preguntaré als convidats d'avui també, i és que jo crec que també la violència ha anat canviant de forma, d'alguna manera, no? I potser ens enfrontem a violències que són les mateixes, però que ara es manifesten de maneres diferents.
És que anava a dir, quan diem el Dia de la Pau o la no violència, sempre pensem en les guerres.
I no cal anar tan lluny.
Allò és una violència.
Exacte.
Però n'hi ha moltes més que déu-n'hi-do també.
I a mi em sembla interessant, per exemple, avui que parlarem amb una escola, saber com ells encaren també aquests canvis, no? Perquè, clar, els nois i noies has d'adaptar com els ho expliques i com els impliques, i això em sembla molt interessant avui.
Veurem a veure quines estratègies fan. Mira, jo et dic aquí tindrà Lleida, va.
A veure, va.
Mira, jo tindrà la Roser Seró Dolcet, que és coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida. Amb ella parlarem de tots els actes que han organitzat per demà. Llavors, és maquíssim, Mònica, perquè resulta que al final l'escola i els mestres ajuden, però saps qui ho munta realment?
A veure, ara em diràs que són els mateixos alumnes.
Sí, senyora.
Ah,
senyora.
Doncs mira.
Els grans, que de vegades diem, és que els grans ja estan desconnectats. No, són els grans, els de batxillerat.
Molt bé, molt bé. Doncs ara en parlarem. Nosaltres des d'aquí ens posarem en contacte amb l'Antoni Soler, ell és president de la Fundació per la Pau, de Fundipau, que és una mica també a nivell general, ens parlarà d'aquest moviment, d'aquesta celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, a veure si hi ha altres llocs on es fan coses potser molt diferents que aquí a casa nostra.
Molt bé, doncs nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem del Dia de la No Violència a les Escoles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs que en tenim ja 5 per sobre de 2:15. Com us dèiem, des de Lleida avui estarà amb nosaltres i aquí agraïm, evidentment, que ens hagi acompanyat, que ens estigui acompanyant, vaja, la Roser Seró Dolcet. Ella és la coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Roser.
Més tranquil·la ja?
Sí, una mica més. Per ser la meva primera experiència, doncs... no saps en què té un front.
La Rosana ens tenia, bueno, ens tenia por, no, però tenia respecte. Tu sí, tranquil·la, no. que ja veuràs. Que
sí.
Això no...
Ja veig que l'ambient és molt bo. Clar,
molt bo, sí. Ens ho passem molt bé. A més, jo sóc exalumna, Roser, o sigui que, mira, conec la casa.
Sí, sí, em podràs donar un cop de mà.
Us presento jo també, tenim a l'altra banda del telèfon, en aquest cas, com us anunciava fa uns minuts, a l'Antoni Soler, ell és president de la Fundació per la Pau, de Fundipau. Antoni, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí.
Bon dia, Antoni.
Igualment, bon dia.
En aquest cas, si em permeteu, l'Antoni el tenim al telèfon i ens ha de deixar aquí uns minutets. Ens hem trucat aquest matí. A mi m'agradaria, l'Antoni, que coneix molt bé des de la Fundació per la Pau el que significa, no?, aquest dia escolar de la no violència i la pau, m'agradaria que ens expliqués una mica què suposa per vosaltres, per la Fundació, que tantes escoles se sumin aquest dia 30 de gener a aquesta commemoració.
Home, realment hem de dir que és un èxit creixent, no? Això doncs, va començar fa l'any 64 d'una manera incipient, com a iniciativa d'un Llorenç Vidal de les Illes, a promoure aquest dia, que se celebra l'aniversari de la mort de Gandhi, a fer alguna activitat escolar, doncs recordant el que és la no violència, la pau, el treball per la pau, bueno, promovent l'educació per aquests valors, no? Bueno, evidentment han passat molts anys des de llavors, però sí que hem de dir que el dia aquest cada cop és més generalitzat el treball que es fa en moltíssimes escoles sobre aquest tema i evidentment estem molt contents.
És arreu del món, a més, Antoni, no?, que es celebra aquest dia.
Sí, bueno, va creixent, l'origen ha estat aquí, però clar, com l'aniversari de la mort de Gandhi, Gandhi és un personatge universal i per tant això té ressò a tot arreu.
Comentàvem aquest matí amb la Fundació, ens diu que evidentment el missatge sempre cada any és aquest, no? La no violència i la pau. Aquest any vosaltres cada any es tria com un tema en el que fixeu més l'atenció. Aquest any és de Fundipau, destaqueu el tema de és dialogar per resoldre, no? Sembla increïble, però encara a dia d'avui hem de recordar la importància del diàleg per resoldre conflictes.
Exactament, no? És a dir, mira, l'any passat, per exemple, vam tractar el tema dels refugiats, que malauradament continua estant a temps present, però en aquest any ens ha semblat que més la proposta que nosaltres humilment podem oferir com a material a les escoles és relacionat amb un tema que estem vivint ben de prop. Nosaltres hem viscut aquí a casa nostra situació i estem vivint una situació d'un cert conflicte i que naturalment doncs, el que no es fa produir en cap cas en el conflicte és incomunicació entre les parts, no? Si alguna camí de solució s'ha de trobar, sempre és a través del diàleg, de saber escoltar, de saber entendre els sentiments i les raons de l'altre i aproximar-se des d'aquest punt de vista, no? Al marge de que cadascú mantingui les seves posicions, no? És a dir, que això, evidentment, que totes són lícites, però em sembla que hem de saber entendre i escoltar les posicions de l'altre i poder conviure en la discrepància amb el diàleg.
Antoni, ara t'estava escoltant i el tema de les escoles, veig que avui parlem del dia de la no violència, però aquests grans temes, quan abans, millor. És a dir, si ho podem fer a les escoles i a edats joves, evidentment tot el missatge sempre adaptat a l'edat, molt millor.
Sí, sí, naturalment. És a dir, tota la feina que es faci a les escoles és molt important, per això doncs, ho animem i proposem cada any algun material perquè qui vulgui aprofitar-lo. No? Però em sembla que, de totes maneres, ho insinuaves tu, no hem d'oblidar que la responsabilitat d'un món en pau i d'una cultura de pau és pels adults. I que moltes vegades podem tenir la temptació de dir bueno, que ho arreglen la següent generació i els eduquem i així salvem la nostra consciència i, en canvi, nosaltres doncs, ja no fem res, no? Sembla que el treball d'educació per la pau és una part del treball que hem de fer els adults.
Educar per la pau, però
autoeducar-nos i promoure-ho entre els adults, aquests valors també del diàleg i de la resolució pacífica dels conflictes.
Sí, la feina l'hem de fer els adults, però també hem de vetllar perquè la propera generació no caigui amb errors
exactament,
que tenim ara.
Roser,
vosaltres això a l'escola ho teniu claríssim.
Sí, tenim claríssim que això s'ha de començar ja de ben petits i, de fet, al llarg d'infants, els alumnes de P2 ja comencem a fer aquest treball. Bueno, de fet, a P1, amb el tema de resolució de conflictes, doncs ens dediquem bàsicament a això, a ensenyar-los a resoldre les coses parlant, a respectar-se, que el seu instint primer en aquestes edats doncs, és una mica més violent, no? Doncs a partir d'aquí hi ha un treball molt important d'això, de demanar les coses en parlant, de compartir, de respectar les opinions dels altres, i es fa ja des de la llar d'infants a P2, i això continua després fins a batxillerat amb unes assignatures que tenen un espai especial que es tracta de fomentar el diàleg.
Clar, a cada edat, a la seva
manera.
Sí, adaptat
a les diferents edats, depèn del tipus de raonament que puguin fer els alumnes, no? I són activitats que nosaltres en diem filosofia 3-18, que ho apliquen moltes escoles també, i que són activitats que ens ajuden a veure que tots podem opinar coses diferents, que ens han de respectar, que a vegades la manera d'interpretar una mateixa cosa per part d'uns o dels altres pot ser diferent, i no vol dir que una sigui la correcta i l'altra no, simplement que tenen diferents punts de vista, i que escoltar les diferents opinions ens pot enriquir i ens pot aportar molt.
Aquí, Mònica, dialogar per resoldre, que és el que diuen
els estudiants. Dialogar per resoldre, el lema. Que és fàcil.
Sembla fàcil. A mi m'agradaria preguntar-li a l'Antoni, ho dèiem ara en començar, abans de la publicitat, de vegades quan diem no violència es pensa sobretot en conflictes bèl·lics, no? O no? Anem una mica a l'extrem, en guerres, sí, o en baralles, però jo crec que hi ha coses que potser són molt més petites i que està com, no sé si institucionalitzada, no? O normalitzada la violència en diferents àmbits. I això també és una cosa que s'ha de treballar en aquest dia 30.
I tant. És a dir, els esclats de violència no són casuals, sinó que són fruit d'una cultura que tenim tots més o menys impregnat, que més o menys conscientment o inconscientment creiem que és legítim l'ús de la violència en determinades circumstàncies, eh? I, evidentment, com a societat això es practica, i, de fet, tenim exèrcits i a nivell macro utilitzem la violència per afrontar els conflictes amb els resultats desastrosos que ja veiem, no? Per tant, aquesta convicció interna de que la violència potser és legítima en alguns casos és la que caldria erradicar. Hauríem d'anar mica a mica convencent-nos i vivint que això és insuportable, que és intolerable, que a la consciència i voluntàriament ens preparem per fer-nos mal els uns als altres quan hi ha un conflicte. Mm-hmm. Aquesta no és mai la solució, sinó que són de nous problemes, de nova visió i de nous odis. I per tant, tot aquest tema del dia a dia, de les petites coses, això es pot practicar exactament igual. El ser capaços d'escoltar l'altre, el ser capaç d'entendre que jo veig una part de la veritat o no la veig tota, que l'altre també té la seva part de la veritat, etcètera, que la solució ha de contemplar el bé per tothom, etcètera. Hi ha moltíssimes qüestions que fan que tant la violència com la no violència, per l'altra banda, no siguin una qüestió només del moment del gran conflicte, sinó del dia a dia, de valors, de manera de viure, d'afrontar les situacions diàries.
Aquest dia 30 són moltíssimes les escoles arreu de Catalunya que se sumen, evidentment, a aquest moviment. Vosaltres, des de Fundipau, Antoni, feu algunes propostes, no?, d'activitats, però després ja és cada escola qui s'organitza, no? Si no tinc mal entès.
Exactament, sí, cada escola fa ben bé el que li sembla, i nosaltres el que fem és oferir, des d'uns dies abans, alguns tipus d'activitats per a les diferents edats, i llavors les escoles que volen, bueno, tenen un material a partir del qual poden treballar-ho, però evidentment cada escola fa l'activitat que li sembla. El que també tenim, i això em sembla que és una cosa que és maca i és interessant, és que tenim el que en diem un mapa del DNIT, que és entrant a la nostra web, ho trobareu, un mapa DNIT, i allà cada escola pot penjar el que ha fet, i va apareixent en un mapa doncs les coses que es fan en diferents escoles, no? I aleshores, doncs, bueno, és maco veure com hi ha diferents llocs. Evidentment, no totes ho pengen, no totes estan connectades a nosaltres, però ens sembla que és una idea maca que tothom que ho sàpiga pugui, doncs, penjar en aquest mapa l'activitat que ha fet aquest dia, i això, doncs, d'una banda ens dona la idea aquesta de dir, home, quants que estem treballant per la pau, i de passada donar-nos idees els uns als altres amb els que cadascú ha fet.
Mira, abans d'acomiadar-te, Antoni, a mi m'agradaria que escoltessis a la Roser, de l'Escola Maristes de Lleida, que en aquest cas ens deia, Roser, no?, que són els alumnes grans, els més grans de l'escola, sí, els que organitzen les activitats per als més petits.
Sí, els alumnes de segon de batxillerat ja des de fa un temps van assolir com a part de la seva, del seu projecte d'educació pel desenvolupament i de fer un servei als altres, doncs el dinamitzar l'activitat del Dia de la Pau i de la No Violència. I després ells decideixen, planifiquen una activitat i un eix de treball a partir del qual es pugui sensibilitzar i treballar aquella setmana específicament doncs, un aspecte més concret relacionat amb la pau, perquè durant la resta del curs també s'ha de treballar dia a dia, no? Però aquell dia ells són els que escullen i dirigeixen i dinamitzen l'activitat que es farà.
Mm-hmm. Bueno, s'agafa una mica de responsabilitat, també, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, i no sé si també va el que apuntàvem al principi, que al final entre els més joves també, no?, la manera en què ells s'expliquen les coses, potser els hi arriba, no?, o atenen més si els explica un igual, en aquest cas, que un adult, potser, no? Roser,
sí,
no sé
sí.
Si...
És que, sí, això va néixer del fet de que de vegades els donem les coses fetes, no? I no sabem si realment és el que els interessa amb ells. I després podíem dinamitzar festes i que, parlant d'un tema que ells en aquell moment doncs, no els hi venia gens de gust. Després van dir, si deixem que sorgeixi d'ells, doncs estaran més motivats, aprendran més i amb la responsabilitat de fer-ho entendre als altres, doncs s'implicarà molt més en el projecte i des de que ho estem fent així, doncs realment els resultats són que sí, que ells gaudeixen, que pensen i preparen coses molt, molt interessants i que el fet de que hagi sortit amb ells pues, fa que tingui molt més valor.
Sí, mm-hmm. Jo crec que és la manera d'interioritzar-ho mm-hmm. i de fer-te teu, de, sí, de que ells
exacte.
Ho facin seu.
I tant. Sí, sí.
Realment, perquè s'ho han de pensar i s'ho han de desenvolupar.
Mm-hmm. I després que els alumnes, no, de totes aquestes escoles, Antoni, i ja et deixem marxar, després ho portin cap a casa, no? Que això també clar. Després s'ha de practicar a casa, sí. No de quedar a l'escola, no?
Sí, sí, naturalment. Bueno, enhorabona, Roser, per la feina que feu. Que
gràcies, gràcies a vosaltres també.
I és una idea ben maca aquesta que dius, eh? Però els que hem treballat a l'ensenyament o hi treballem, sabem que hi ha vegades que els temes els acabes d'aprendre i entendre el moment que els has d'explicar. I, per tant, això de que els alumnes grans vagin d'explicar als petits segur que és una manera magnífica de que ho interioritzin d'una manera molt més profunda, molt més seriosa. No? Mm. I, naturalment, també tots sabem que les escoles són moltes vegades un ambient privilegiat on es viuen aquests valors que malauradament no es practiquen a la societat en general, no? I en aquest sentit, això que dèieu, no? Practicar aquests temes a l'escola és una manera de que després els alumnes ho porten a casa, transporten la seva vivència i moltes vegades són els que pressionen i tensionen i exigeixen els pares perquè canviïn algunes actituds o alguns comportaments, no? I doncs és una feina també, un efecte molt interessant d'aquesta feina.
Mm-hmm, i tant. Doncs, mira, acomiadem, si us sembla, a l'Antoni Solés, sí. President de la Fundació per la Pau. Antoni, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos dedicat aquests minutets. Torna quan vulguis al programa.
Moltes gràcies a vosaltres i molts ànims en la feina que feu.
Gràcies.
Gràcies, Antoni.
I també vosaltres en la difusió.
Moltes gràcies.
Bon
una abraçada.
Les també.
Una abraçada. Que important sí. És això de, després de portar-ho cap a casa, que de vegades, no sé si Roser vosaltres ho veieu també a l'escola, moltes vegades que són pocs els casos, però hi ha vegades que és com, no, això que ho facin a l'escola i és com que se'n despreocupen una mica de vegades,
sí, sí.
No?
Sí, però és veritat que això que ens dieu, no? Que després venen pares i ens diuen, doncs mira, el nen m'ha cridat l'atenció amb aquest tema. Per exemple, un cas molt habitual és el tema del reciclatge, no? Que uh-huh. Si en alguna família encara no se fa, doncs que a l'escola se treballi i quan arribin a casa, a l'hora de llançar una ampolla a les escombreries, doncs diuen, mare, que no tenim el contenidor dels envasos. O a l'hora de barrejar, mare, no es barreja, que a l'escola ens han dit que hem de reciclar i que si ho separem es pot tornar a reutilitzar. I de vegades doncs, els pares diuen, bueno, és veritat, hem d'anar amb la mateixa doncs, línia, no?
Més que un examen, aquesta és la constatació de que la tasca funciona.
Sí, sí.
Que ho apliquin. Escolta, Roser, explica'ns, perquè hem dit que són els de segon de batxillerat els qui s'encarreguen, com a exemple, per exemple, a Maristes de Lleida, què faran?
Doncs els alumnes de segon van decidir que ells volien encarar la pau, el treball de la no violència, amb el tema que el Toni ha dit que ells van proposar l'any passat, que és el tema dels refugiats. I ens va semblar molt bé perquè l'any passat estava com molt de moda, tothom en parlava, i ara sembla que ja hi hagi altres assumptes que tenen prioritat a les portades i que ja com si s'hagués solventat el problema sol, no? Pel fet de no parlar-ne, sembla que ja no existeixi. I ens ha semblat molt interessant reprendre'l perquè siguem conscients de que encara està allí, que encara hi ha moltes persones que estan fora de casa seva, amb camps, amb condicions lamentables, patint, i que l'únic que han fet és fugir dels seus països per salvar la vida i per trobar la pau, no? I per recordar-nos que nosaltres tenim l'obligació d'acollir-los i plantejar-nos què estem fent, si estem fent realment el que ens agradaria que passés, que, si nosaltres estéssim a la seva pell, no? Perquè igual que ara són ells, podíem ser nosaltres a qualsevol dia, podem ser, o Déu no vulgui, però és una cosa que estem exposats tots, no? Després, si veiem les polítiques que s'estan aplicant i que estem permetent, doncs les mateixes ens poden aplicar a nosaltres si mai ens trobem en el seu cas.
Els Maris de Montserrat de Lleida, Mònica, que tu bé coneixes, però anem a explicar-ho, és una escola gran, és una escola considerada gran, amb més de 1.000 alumnes, o cap al voltant del miler d'alumnes. Mm-hmm. Per tant, les dues línies de segon de batxillerat començaran per la llar d'infants, educació infantil, i aniran pujant per primària, però clar, on no arribin, sí, allí el professorat sí que els donen un cop de mà.
Sí,
eh?
sí. Arribaran fins a tercer de primària, perquè aniran a la llar d'infants, infantil, els tres cursos, hi ha tres línies a partir d'infantil, i primer, segon i tercer de primària. Allí aniran a primera hora del matí, entre les 9 i les 11, a dinamitzar una sèrie d'activitats que partiran d'una cançó, que amb els més petits serà la cançó de qualsevol nit pot sortir el sol, fent referència al tema de l'acollida, no? De gent que arriba a casa nostra de molts orígens diferents, i com nosaltres els diem, doncs, benvinguts, passeu, que casa nostra és casa vostra, els acollim perquè ens sentim que tots som igual, i que si vosaltres a casa vostra no podeu estar perquè hi ha una guerra, doncs us volem acollir a casa nostra perquè podeu continuar vivint en pau.
T'ho constataré demà, Roser i Mònica, però ja t'avanço, ja us avanço, l'important que és, no, ho dic perquè jo, un dels meus fills fa tercer, però ho sé per d'altres activitats que s'han fet, l'important de la manera de transmetre el missatge que ens apuntava la Mònica Carrasco abans, que t'ho digui una persona que no la veus tan lluny generacionalment parlant. No és que els mestres no ho puguin fer, perquè els mestres ja donen les seves assignatures, però, Mònica, estaràs d'acord que no és el mateix que amb un nen de 8 anys li vingui un de 17, 16, 15 i explicar-li una cosa que ja prèviament s'ha preparat, que no que li expliqui un professor. Jo crec que és una manera que els hi entre més bé.
Sí, ja és una cosa diferent, ja veuen que no és una classe com les altres, ja té una certa emoció.
I els encanta.
Sí. Als grans els hi encanta fer coses amb els més petits. Sí, la part millor i més positiva dels alumnes grans surt tota quan es fan responsables, quan apadrinen els petits.
I mira que de vegades els alumnes de primer i segon de batxillerat, que estan en aquelles edats, hi ha vegades que dius, però com pot ser? Quan fan aquestes activitats és quan dius, no, tenim bona canalla.
Hi ha esperança, no? Dius, hi ha esperança.
Sí. És veritat.
No, i és, està molt bé el que ens deies, Roser, de que han sigut ells els que han triat aquest tema, perquè és veritat que, a més, els darrers mesos hi ha tant soroll, no? Això ho hem dit aquí diverses vegades, hi ha tantes coses que ens distreuen que a vegades ens n'oblidem del que continua passant a la nostra vora, no a l'altra punta de món, o sigui, aquí, a la vora, a casa nostra.
Sí.
No? I està bé que siguin ells els que es preocupin, no? Aquesta preocupació la tinguin, que no s'oblidin de que això està passant i que s'ha de parlar i han de saber, no? Això és importantíssim. I una altra cosa que et volia apuntar, perquè n'estem parlant avui, evidentment, perquè demà és el dia que es commemora, no?, aquest dia escolar de la no violència i la pau, però ho has dit, això es treballa tot l'any, no? De quines maneres després distribuïu aquest treball, aquesta feina? Amb activitats també fora de les classes o...?
A dins i a fora. És una cosa que forma part dels nostres pilars i de la nostra responsabilitat com a educadors. És una cosa que s'ha de treballar cada dia a l'aula i amb totes les assignatures i amb tots els moments que tinguem oportunitat. Amb el tema de gestió de conflictes, abans que això, gairebé diria que el més important de tot és el treballar-ho a partir de l'exemple. Perquè per molt tu que prediquis, hem de parlar, hem de ser respectuosos, hem d'acollir la diferència, si després tu a la classe fas una cosa diferent o no els parles amb el respecte,
difícil.
Doncs t'estàs contradint i tot el missatge aquest se perd. I encara que no diguis res, només que ho vegin, com tu tractes a tots els alumnes, com els tractes a tots per igual, com els escoltes, com els respectes, com permets que opinin diferent i que això no sigui un problema, sinó que sigui una cosa de parlem-ne, creixem, jo aporta cadascú el seu punt de vista, doncs tot això és el que aprenen, el que viuen i sobretot a partir de l'exemple. I a part d'això, doncs després tenim assignatures com per exemple la mediació que es fa a primer d'ESO, la fan tots els alumnes, que és per ajudar-los a un pas més, no? D'una manera més formal a resoldre els conflictes d'una manera assertiva i positiva, més constructiva. I a les aules, amb el dia a dia, doncs, amb tot el tema de la convivència, del treball de la convivència i dels valors, l'educació per la solidaritat, pel desenvolupament, amb activitats que fem solidaris a l'escola a través de la ONG, que ens fan recordar cada dia que el món és molt gran, que hi ha moltes persones que són diferents però que tenen les mateixes necessitats que nosaltres i tenim la corresponsabilitat, no, de fer alguna cosa perquè aquest món, que continua sent encara molt injust, doncs cada dia sigui una mica millor, i que prenguin consciència de que del que fem nosaltres aquí doncs té conseqüències allà, no?
Estic escoltant a la Rosa i Mònica i jo ja m'adono que sóc d'una altra generació.
Jo també, eh?
Vols dir? O sigui,
sí.
Que, clar, jo a l'escola feia matemàtiques, català, castellà, anglès i, a més, gran, ciències naturals, ciències socials i educació física.
Sí, sí, no, ja he dit ara això de l'assignatura de mediació i clar, he pensat, que interessant, clar, jo això ja tampoc ja no...
Un dia hem de parlar d'educació, de la generació EGB, que tu em sembla que no ho és, Mònica,
jo
ja.
Jo sí, home, que, tots... clar, però sí, què et penses?
Bueno, justet et va agafar, bueno, però de com ha anat canviant l'educació, ens queixem molt que no funciona res bé, jo crec que ha anat millorant, evidentment sempre és millorable, però jo crec que ha anat millorant, i en podríem parlar un dia, també.
Oh, i tant. Sí, sí, mira, que torni la Rosa. No?
No, amb tot
ara has perdut la por, Rosa, ja.
Sí, ara ja començo a trobar gust i tot.
Doncs mira, ara estem arribant a les dues, ja.
És important, i no només que, no, Rosa, que la feina que es faci demà, que sigui demà un exemple, no? Sí. Que després continuï i que les famílies ens involucrem, també, que això és importantíssim.
Sí, sí, és responsabilitat de tots.
Que no us podem deixar els docents sols.
No, i tant. Sols no podem pas.
Ha estat amb nosaltres avui la coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida, parlant d'aquest dia de la no violència, que serà demà. Roser Cero Dolcet, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Bon
gràcies.
Dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I Mònica, nosaltres, 50
arribem
segons.
Arribem a les dues. Escolta, una pregunta molt ràpida, Ricard. Tu veus Operació Triunfo?
No
és que avui estem a la redacció tots, perquè avui es tria la cançó de Eurovisió.
Avui es tria?
Avui es tria la cançó que ha d'anar a Eurovisió i estem una mica, tenim un debat. Estàs desconnectat?
Sí?
Doncs escolta, que a veure si ens dona temps a parlar-ne demà. A veure quina és la cançó. Estic nerviosa avui. Estem nerviosos.
Tens preferida? No?
Sí.
Ah, sí, qui?
Tinc preferida. Ara t'ho diré.
Ah, no m'ho diràs.
No t'ho diré. Bueno, t'ho diré fora de micro.
Vale.
Però demà a veure si ens dona temps i en parlem.
Vinga.
Va, vinga, abans de començar la recepta.
Estic molt desconnectat, jo, Leo.
Posa't a veure YouTube avui i la gala.
Arribem a les dues, Mònica Carrasco.
Adéu, Ricard Álvarez.